Ràdio Estel.
Passant dos minuts a dos quarts de nou del vespre, què tal? Com esteu? Hola Catalunya, hola Andorra, un dia més. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Doncs arrenquem un nou programa encara impactats per la genial participació del 1.600.000 catalans que hi van participar a la Via Catalana, superant les expectatives, sens dubte, inicials. Tota una demostració sempre pacífica, exemplar, familiar, de la voluntat de molts catalans de voler decidir el seu futur com a poble. Res a veure amb la reacció d'un grup minoritari d'ultradreta que hi va irrompre amb violència l'acte de celebració de la Diada que celebrarà a la seu de la Generalitat a Madrid, a la llibreria Blanquerna. I l'esport català també ha participat aquesta Diada 11 de setembre. Ahir una representació de la Federació Catalana de Bàsquet amb el seu president al capdavant, Joan Fly, també del Fiat Joventut, amb el seu president Jordi Villacampa, van participar a l'ofrena floral a Rafael de Casanova. De la plantilla del Barça de bàsquet no va poder anar ningú, donat doncs que es troben a Andorra de pretemporada. Dissabte, aquest dissabte, posaran punt i final a aquest mini-stage. I pel que fa al Manresa, l'altre equip ACB català, el seu president Josep Vives, acompanyat d'un dels membres de la Junta, va participar de l'ofrenda floral a la plaça 11 de setembre, en aquest cas a Manresa. Per cert, que el president de la Bruixa d'Or també va participar de la Via Catalana en el tram del Camp Nou. I tot i la distància, hi ha esportistes catalans que no es van voler oblidar de la Diada. Un d'ells és Marc Gasol, el pivot de Sant Boi, escrivia un tuit en el que desitjava a tothom una bona i feliç Diada des d'Eslovènia, i és que el mitjà dels Gasol segueix disputant l'Eurobàsquet amb la selecció espanyola. De fet, aquesta tarda l'equip de Juan Antonio Orenga ha disputat el primer partit de la segona fase i ha sumat una derrota davant Grècia per 79 a 75. Amb aquest triomf els grecs respiren una mica més, guanyant opcions, sens dubte, per poder passar a quarts de final. De fet, de perdre avui haguessin tingut peu i mig fora. Mentrestant, la selecció espanyola, per no patir ensurts, està obligada a guanyar els dos partits que li queden contra Finlàndia i contra Itàlia. Dissabte, a 3:15, a 6 de la tarda, jugaran contra els finlandesos. I qui sap si més prest o tard podrem gaudir de la selecció catalana en competicions d'aquest nivell. Passen 5 minuts a 2:15 de 9 del vespre, comencem. Amb Mario Ramírez al control tècnic, Xavi Pagant a la producció, a la meva dreta, Adrià Santasusagna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
I a l'esquerra, com si es tractés això d'un combat de boxa que no té res a veure, Xavi Oltra, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
Us parla Òscar Merino, el dia en el que, en breus minuts, tindrem l'oportunitat de parlar del bàsquet català i de la Diada Catalana d'ahir amb Joan Fa, president de la Federació Catalana. Abans, anem amb els noms de la jornada. El primer, Vasilis Spanoulis.
El base grec ha anotat 20 punts en la victòria grega davant la selecció espanyola. En el combinat d'Orenga, destacar Marc Gasol i Rudi Fernández també amb 20 punts cadascú d'ells.
Damjan Rudev.
L'alè pivot croat ha estat el màxim anotador al Croàcia-Finlàndia amb 17 punts. El jugador del CAI Saragossa ha fet 5 de 8 en triples a la victòria del seu equip per 63 a 88.
Navarro i Lorbeck.
Tots dos jugadors ja han pres contacte amb la pista a la concentració del Barcelona a la localitat andorrana d'en Camp. L'escorta i el pivot estan a la recta final de la recuperació de les seves lesions, tal com explica el tècnic Xavi Pascual.
Però estem contents de la seva evolució. Aquí en Camp, per primera vegada, comencen a tocar una miqueta de pista en quant a poca cosa de sensacions de tir.
Un altre nom, Sergio Valdeolmillos.
Èxit espectacular del tècnic granadí dirigint a la selecció de Mèxic, que ahir va guanyar el torneig de les Amèriques, guanyant a la final a Puerto Rico per 89 a 91. Puerto Rico, dirigida per un altre tècnic espanyol, Paco Olmos. Tots dos hi seran al Mundial d'Espanya l'any que ve.
Salah Mejri.
El nou pivot de Tunísia del Real Madrid, de 2,17 d'alçada, ha fet aquest matí la seva primera sessió de feina sota les ordres de Pablo Laso al Valle de las Cañas. L'ex del Rio Natura Mombus ve de disputar amb la seva selecció l'Afrobàsquet.
Michael Roll.
L'escolta nord-americà del CAI Saragossa estarà de baixa entre 3 i 4 setmanes per un fort esguinç al seu turmell esquerre.
Dominic Wilkins.
El mític exjugador dels Atlanta Hawks i guanyador en dues ocasions del concurs d'esmaixades de la NBA ha triomfat a Bilbao. Ahir va compartir cistelles amb aficionats al passeig de Bando Ibarra. Wilkins ha estat promocionant el proper amistós entre el Bilbao Basket i els Philadelphia Sixers del proper 6 d'octubre.
Chamberlain Oguchi.
L'escolta nigerià ex del Gran Canari ha donat positiu en un control antidòping de l'agència espanyola. Segons publica avui El Periódico, el jugador se li ha detectat bromantan, un estimulant inventat per la Unió Soviètica per motivar els soldats que van invadir l'Afganistan.
El Fiat Joventut campió.
El cadet A del conjunt de Badalona es va proclamar i campió de la 5a edició del torneig Ciutat de Cornellà al imposar-se l'equip anfitrió per 80-63. Destacar el debut del bosni d'1,99 m d'alçada, Nikola Maric.
I Romain Sato.
El base de València Bàsquet, nascut a Bimbo, República Centreafricana, assegura ser un gran fan de Jackie Chan.
I jo pregunto, i qui no és? Qui no és fan de Jackie Chan? Doncs home, tothom és fan d'aquest home del cine. Doncs aquests són els principals noms d'aquesta jornada d'avui, dijous 12 de setembre de 2013.
Bàsquet al dia. Òscar Merino i Xavi Oltra.
Passant 9 minuts a 2:15 de 9 del vespre, dient el que ja ens espera, ja ens escolta a l'altra banda del fil telefònic Joan Fa, president de la Federació Catalana de Bàsquet. Senyor Fa, què tal? Bon vespre.
Hola, bon vespre. Bona nit.
I benvingut al Bàsquet al dia aquí a Radio Estel i gràcies per atendre'ns, que sé que crec que segueix en una reunió, no? O ha sortit d'ella, vaja.
No, ja he acabat.
Ja finalitzat.
I ara pues, podem parlar tranquil·lament. Eh?
Molt bé, perfecte. Doncs fa 24 hores de la gran mobilització catalana, de la via catalana. Com ho va veure el president de la federació?
Com la vaig veure? O en quin sentit? Si vaig anar-hi o com ho he vist?
Exacte. Com la va veure i com la va viure?
Bueno, pues mira, com la vaig veure, pues, bueno, una manifestació realment, doncs, que realment, doncs, impressionant, eh? I que això demostra, doncs, que la gent de Catalunya i els catalans, doncs, el que en aquest moment, doncs, molts d'ells, doncs, senten, no? Diguem, doncs, que aquest 1,5 milió, 1,4 milió, 1,5 milió, doncs, de persones que, segons s'ha dit, doncs, hi van assistir-hi, no? Llavors, veient això, aquesta gran mobilització, doncs, potser estic una miqueta d'acord. Ahir després a casa, a última hora del vespre, quan tenia posat, si no em recordo, que era el Canal 8, i estava acabant el Josep Cuní d'una tertúlia, no?, de polítics, no?
Uh-huh.
I que tots, com sempre, els uns a favor, els altres en contra, els altres mig en contra, els altres mig a favor, etcètera, no? I al final els va dir, senyors, diu, jo el que els hi voldria dir és el següent, no? Que penso que ha arribat el moment, de fet s'ha parlat molt, d'una banda i de l'altra, que sí, que no, cada vinc, cada surto, pam, pim, pam, però no es materialitza res. I crec que avui s'ha demostrat, amb la gent que ha anat a la via, aquesta moltíssima gent que ha anat, que hi tenen ganes ja que d'una vegada es materialitzin tots aquests diàlegs polítics en fets concrets, no? I això és el que jo, a mi també, d'una manera o altra, doncs em passa dies enrere, doncs em volien entrevistar a mi pel tema, doncs, de l'Olimpiada de Madrid, i bueno, em preguntaven Catalunya l'any 20 i tal, i els vaig dir, escolteu, és que no us puc contestar. No us puc contestar. Jo no sé Catalunya l'any 20 com estarà. Serem independents? No serem independents? Serà una república federal? Haurem firmat un concert econòmic o el que sigui? I tal. O estarem com ara? Estarem pitjor que ara? És que no puc contestar, perquè és que no ho sé.
Aquesta clar és que...
I això, aquest és el que ahir es comentava, i en part jo crec que ara seria el moment de dir, bueno, ja ho hem vist, ho vam veure l'any passat, no?, la manifestació a Barcelona, aquest any hem vist lo de la via, i llavors de dir, bueno, jo crec que ha arribat el moment de que d'una manera s'ha de començar a concretar, doncs, punts, no? I, mm-hmm, bueno, esperem que sí, sí.
Home, està clar que si el poble tingués la darrera paraula, si el poble decidís i ho pogués fer avui o demà, la decisió seria clara. El que... Llavors, em fa preguntar-li si el que va passar ahir no sé si servirà d'alguna cosa.
Bueno, home, sí que servirà. Jo crec que pot servir perquè, bueno, per veure que aquí a Catalunya, doncs, veure que hi ha un reconeixement i que realment, doncs, la gent doncs hi ha un sentiment cap aquí, no?, del que ahir es va manifestar, no? I que, com és lògic, a l'altra banda, doncs els polítics doncs, de l'Estat vegin que això no és un caprici de quatre, sinó que realment doncs, és un desig del poble de Catalunya a que realment es faci aquesta consulta. Uh-huh. Dir, escolti, doni's oportunitat de fer aquesta consulta i llavors es guanya o es perd i ja està. I llavors, si guanyem, doncs ja sabem per on hem d'anar i si perdem, també. Però el que no pot ser és que aquesta indecisió de que avui sembla que sí, demà sembla que no, i bueno, i clar, lògicament, doncs això a la gent, és lògic, perquè ho preguntes a tothom i a mi mateix, com abans us he explicat, mantenint-se doncs, amb aquest dubte d'espera que realment doncs, ens fa doncs, no estar allò al 100% nerviós, però sí amb aquest dubte que d'una manera o altra voldríem treure'ns el de sobre i poder concretar doncs, d'una vegada per totes el destí de Catalunya, que tots sabem el que volem, però bueno, si es vota i es perd, doncs haurem de ser democràtics, doncs bueno, doncs hem perdut, però si l'hem guanyat, doncs sabrem el que realment podem fer, no?
I amb aquest neguit d'esperar que arribi aquesta consulta el més ràpid possible, es parla del 2014.
Sí, es parla del 2014, però esclar, l'altre dia doncs, jo vaig sentir el president Mas que va dir, bueno, és que si no ho podem fer d'acord amb aquests senyors, llavors ens haurem d'esperar a les eleccions plebiscitàries del 16.
El 2016, exacte, sí, sí.
Però clar, mira, jo el 2016 ja no hi tinc res que dir, perquè acaba el meu mandat i segurament, doncs, jo, com més lògic evident, jo crec que a partir d'una edat, doncs, un té que plegar i jo penso que no em tornaré a presentar. Per tant, doncs, llavors, a mi ja no hi tinc res que dir, això, no? Per tant, doncs, esclar, és que el 2016, sí, és a prop, però és lluny, És a prop, però és lluny. Bé, al cap de dos dies, doncs, tornem a sentir, després de les contestacions, doncs, que Madrid va respondre amb això, que tots ja sabem quines són, no?, de que això mai donaran, doncs, el consentiment perquè realment, doncs, es pugui fer aquesta votació del dret a decidir, d'aquest referèndum, i, esclar, llavors, doncs, vale, el president Mas va dir, no, que de totes maneres, no, que tornem una altra vegada, que sí, que la farem el 2014. Clar, tot això crea, jo no vull dir que el president, doncs, tots sabem la política el que és i en un moment determinat doncs, les condicions estan variades perquè a vegades jo a vegades a la federació doncs, dic una cosa però després tinc que variar perquè hi ha hagut coses que a vegades no es poden explicar però que fan prendre aquestes decisions. No? Aquest és el problema que tenen els presidents. Jo crec que ell amb aquests temes doncs, bueno, deu tenir doncs, moltes coses a valorar i que en un moment doncs, pot dir una cosa i després en pot dir doncs, una altra. No? Uh-huh. Però el que sí que és cert és que, vaja, no jo, no, sinó que crec, i amb això crec el que va dir el Jaconi ahir, no? que això és aquesta manifestació tan multitudinària vol dir que la gent en té ganes i que té ganes d'una vegada per totes que realment es faci aquesta consulta al poble de Catalunya, perquè ho veurem, és que ho veurem, i a més democràticament es votarà i veurem. Aquesta majoria silenciosa, com ho deien a Madrid, bueno, però si hi són, ho diguin, i si guanyen, doncs ho tindrem que respectar.
Però també era multitudinària...
Però si no hi són, i guanyem els que realment, doncs, realment ho volen, doncs, escolta, doncs quedarà clar que és el que volem i on hem d'anar i ja està.
No, li deia, també era multitudinària la del 2012, encara ho ha sigut més la del 2013, i si sí. Això segueix així, ja no sé què caldrà fer el 2014.
Bueno, això ho veurem. Jo, això, clar, això ja no depèn de mi. Això ja depèn del govern de Catalunya, no?, en un moment determinat, que és el que realment voldrà fer. Bé, això, en aquests moments, sembla ser que tornem a estar en aquesta línia, perquè ara, jo crec que el president Mas, suposo que després del que va veure ahir, això et dona un recolzament, no?, de dir, ostres, evidentment, l'any passat va passar el que va passar i aquest any hem superat això, no? Per tant, jo doncs, penso que ell bueno, reflexionarà, però dic, cuidado, perquè a vegades hi ha condicionaments que moltes vegades nosaltres no podem arribar a saber que poden fer doncs, petites variacions. Però bueno, jo penso que el d'ahir va ser... Jo estava a Vilassar, perquè jo no puc estar molta estona dret per uns problemes doncs, que tinc de lesions de jugador i tal, i que fan molt males cames i tal, però si vaig baixar, va acompanyar el meu germà i tal, que va fer un reportatge fotogràfic, i bueno, estava a Vilassar i vaig quedar parat de lo que era, bueno, fins que era el tram de Vilassar, no? Però bueno, de lo que ja hi havia i de lo que va passar. I després, bueno, vaig veure després el reportatge de televisió i jo crec que és un fet realment insòlid, 400 quilòmetres d'una via d'aquest nivell, vull dir, bueno, crec que això té un significat per nosaltres i un punt de reflexió molt important, però moltíssim, molta importància en l'estat, en els governants de l'estat.
I parlant d'esport, no? Dins d'aquest àmbit de l'11 de setembre, del que va succeir ahir a Catalunya, si arriba a ser Catalunya un estat propi, com afectarà això l'esport i els molts clubs i esportistes catalans, no? Molts d'ells practicants d'aquest esport que tant ens agrada, que és el bàsquet?
Bueno, jo, a veure, si jo demà, per dir demà, ojalà fos així, però això segur que no, no? Però, bueno, dintre del que és el mandat que hem tenit fins a finals del 2016, això succeís, que Catalunya fos independent, lògicament hi haurien canvis substancials, evidentment. Passaríem a tenir una federació, no seria autonòmica, sinó que seria una federació, doncs, estatal, a dintre de l'estat de Catalunya, doncs, amb plenes facultats realment per fer i desfer, doncs, el que tinguéssim convenient dintre de les normatives, doncs, que realment nosaltres tenim, i lògicament també de FIBA Europa i FIBA Mundo. Passaríem a plantejar-nos immediatament, dintre del comitè tècnic, com és lògicament, el tema seleccions, perquè lògicament, doncs, passarien a jugar a la selecció catalana com a selecció nacional. Ara bé, jo crec que algun que altre, diríem, trasbàs transitori tindríem, per exemple. Crec com això es farà, hauríem d'analitzar, de la manera que, per exemple, això anés, què passaria amb els catalans. Tindríem doble nacionalitat, o sigui, tindríem el que voldria, conservaria la nacionalitat espanyola i tindria, lògicament, la catalana, o perdríem l'espanyola per llei, no ho sé, i passaríem només a tenir la catalana, perquè, clar, els jugadors que en aquest moment, doncs, estan a la selecció nacional, doncs, lògicament, doncs, bé, estan jugant on estan jugant, encara que ho hem perdut, no? Són jugadors que, lògicament, doncs, la selecció espanyola, com és lògic i evident, doncs, reben unes quantitats molt importants per jugar aquests campionats. Nosaltres podríem pagar això o no podríem pagar això? Podrien ells triar de dir, bueno, doncs, jugo amb l'espanyola i no vull jugar amb la catalana, o dir, bueno, doncs jugo amb la catalana i no jugo amb l'espanyola, però clar, què ens doneu o què ens deixeu de donar?
Però potser no seria qüestió de diners i si un sentiment, bé, no?
Bueno, jo, potser algun sí, però jo, escolta, jo sóc jugador professional, en la meva època, i els jugadors arriba un moment que això és la seva vida. I la vida d'un jugador és curta, sobretot d'un jugador professional. I, lògicament, doncs, el que poden guanyar ara, ho guanyaran ara, i si no ho guanyaran ara, no ho guanyaran després. I, bueno, tot això juga, perquè, ojo, no solament pensem en això, sinó pensem que no solament manen ells, sinó que també manen els managers, val? I amb els contractes que tenen. Imaginem-nos un jugador de la NBA, que el manager, perquè hi ha contractes, doncs, de màrqueting, etc., que té el jugador, d'imatge i tal, i diu, no, vostè té que continuar conservant, la imatge de que està jugant amb la Federació Espanyola, perquè si no això ho perd. O sigui, no solament podria perdre el que és el que li podríem pagar a Catalunya com un jugador doncs, que juga a la selecció, una quantitat, doncs, vostè ve i compren això, no? Sinó que es juga o es pot jugar. Jo estic plantejant coses teòriques, no? Però que poden passar, dir, escolta, si vostè agafa això, tira per aquest camí, la marca tal, doncs li trauran el contracte que té, que representen doncs, X milions d'euros, no? Els que siguin, no? Bé, clar, tot això és una reflexió i tal. Això, però això durarà un període transitori. Si és que arriba a passar, serà transitori. Perquè llavors ja els que vindran de nou, o les futures generacions, bé, quan arribaran a dalt ja s'ho trobaran diferent, perquè poden començar a jugar amb Catalunya i, per tant, ja no hauran jugat amb l'Espanyola, ja serà, vull dir, es podran adaptar més ja a com si diguéssim, a la selecció catalana. Veurem també les institucions catalanes, doncs, a l'apoio que en aquell moment, doncs, i els recursos que realment tenen això, i, bueno, tot és d'esperar que, d'una manera o altra, doncs, al final, les seleccions catalanes acabin de tenir un gran potencial. Però, d'entrada, a la millor tot pot anar molt bé, tot un inici. Però també cal pensar aquestes petites reflexions que jo ara he fet, que, bueno, que ojalà no passessin, però que poden passar. Poden passar i torno a repetir. La vida d'un jugador professional és molt curta i en el moment en què toques quantitats realment importants, doncs, bueno, la gent s'ho replanteja.
Bona nit, senyor Fas, sóc en Xavi Oltra. Pel que veig, hi ha un condicionant econòmic. Vostè no hi veu, o és complicat veure a Marc Gasol o a Ricky Rubio competint dintre 3-4 anys a la selecció catalana, una hipotètica selecció catalana,
no,
per tot el que està dient?
Jo no dic que no, cuidado. Jo sí, no, sí, dic, no, no, per exemple, el Marc Gasol o el Pau Gasol, perquè, és clar, no és el mateix un jugador que això l'agafi, que té 22-23 anys, que té una projecció de futur, de guanyar unes quantitats importants allà on sigui, i que això, doncs, lògicament, variar d'un lloc a l'altre, li pugui representar, doncs, per les que li queden de jugar quantitats astronòmiques, no?
Llavors,
és clar, si és un jugador, que, com el Pau Gasol, que ja està amb 32 o 33 anys, a la millor diu, escolta, tu, jo ja n'he guanyat prous, i per tant ara, doncs, escolta, no importa un pit això.
Podria arribar a semblar com una competició a nivell de qui té més suports econòmics, quina federació, l'espanyola, la catalana, en un cas hipotètic, pot compensar més aquests jugadors?
Bueno, a veure, jo...
Que, a part, que, sentiments, a part.
O sigui, en el cas que hi hagués doble nacionalitat, parlo, és que no ho sé com aniria això.
Sí, sí, perquè, estem especulant, ningú, estem fent ciència-ficció.
Estem fent ciència-ficció, no? Però, per exemple, ja sabem de gent de sud-americana o espanyols, tal, neixen en un país l'altre i que tenen la doble nacionalitat, no argentins i espanyols a la vegada, no? Bé, a veure, llavors ja serà a veure qui ofereix més. I pot haver-hi, clar, l'estat espanyol que està acostumat, doncs, per exemple, en bàsquet, doncs a tenir, doncs, realment, doncs, el nivell que té amb les medalles que últimament estan guanyant i tal, i que diguem, escolta, tu, nosaltres aquí apostem tot el que puguem perquè això no passi, no? A la millor, esclar, el condicionant són diferents. Si passa el de Iugoslàvia, per exemple, que allà hi ha hagut guerres i tal, bueno, serbis són serbis, croates són croates, els montenegrinos són montenegrins, etc. No? Vale. No, aquest problema no el tindrem. Aquest problema no el tindrem. Vale?
Sí, sí, allà tenen uns sentiments molt arraigats. Allà sí
evidentment,
que...
i a més allà, cuidado, jo et puc dir, i no em vull allargar, no? D'un campionat d'ara fa 2 anys, em sembla ser, que jugava un equip serbi contra un croata, vale? I un jugador serbi els va fer mal, i una batxessa croata el van atendre, li va dir una paraula que tu ja saps quina és, i li va donar una empenta que la va enviar 2 o 3 metres de distància, no? Vull dir, clar, això aquí...
bé, no passaria, suposem.
Però això no és així, val? Bueno, clar, ja els sentiments nacionalistes són terriblement molt més forts i després d'una guerra com la que han tingut, no? Clar, ja no hi ha dobles nacionalitats ni cuentos ni històries. Ara, aquí no ho sé, entens? No ho sé.
En tot cas, molt interessant. És molt interessant la qüestió hipotètica que planteja vostè.
No, i després, i per acabar, i després hi ha també un tema molt important. En el moment en què realment, imagina't que establim el dret a decidir i després logram una independència, serà no és el mateix 60 i 40, val? Que 70 i 30, que 80 i 20, o 90 i 10.
Bueno, però predominarà el que opini la majoria, imagino.
Bueno, però a l'hora després de tots aquests temes que et dic, si doble nacionalitat, si no, si d'aquí cap allà, pues poden ser les coses molt més estrictes o tindrà que haver-hi més toleràncies. No solament amb això, sinó amb moltes coses de la vida. No? Bueno, és un procés doncs, que té que passar i bueno, ja veurem què és el que passa. Però bueno, lo bàsic és que, i amb això acabo, no? Que és el d'ahir. No? Crec que aquí hi ha un recolzament. Jo crec que el president ara l'Artur Mas, doncs, escolta, veu que té el recolzament de Catalunya, d'una gran majoria de gent, doncs llavors ell decidirà el que realment ha de fer i que es pugui fer això. A partir d'aquí, el que surti, escolta, doncs, ho acceptarem i en el moment que dius, escolta, sí, doncs vinga, som-hi, i si és que no, democràticament ho hem d'acceptar. I després podran venir totes aquestes històries que t'he explicat amb més intensitat o amb menys intensitat, però que, bueno, que poden ser, doncs, situacions que es poden produir o no.
Hi ha moltes personalitats de catalanes, no? De diferents àmbits, que s'han mullat, s'estan mullant, diuen obertament quin és el seu somni, el seu sentiment vers un país en un futur, que esperen que sigui Catalunya, en aquest cas, no? Reconegut com a tal. Sí, és cert que en l'àmbit de l'esport no sobresurt, no? Cap figura així doncs, que pugui donar un cop de punt sobre la taula i deixar clar quin és el seu sentiment. No sé si troba a faltar o li agradaria, no? Per què no? Que algun d'aquests personatges de l'elit catalans, que per sort en tenim molts, doncs també, per què no, pugui opinar obertament sobre aquest assumpte.
Bueno, per el que t'he dit, perquè hi juguen molts interessos econòmics pel mig. I, lògicament, doncs la gent va molt al tanto. Esclar. Amb el que diu, jo puc parlar més o menys d'aquesta manera, perquè presideixo una federació catalana, que me l'estimo moltíssim, però no cobro absolutament ni un duro. Val? Ja tinc una edat que no aspiro a res més. Vull dir, deixar això en el 2016 i per mi doncs, haurà acabat doncs, ja tota la meva vida dedicada al bàsquet, des que tenia 6 o 7 anys que vaig començar a jugar, passant per seleccions i joventuts de la Barcelona i selecció nacional, tot el que tu vulguis. Val? I per això puc parlar, perquè, a veure, és, no m'hi jugo res a nivell personal. No? Però, ojo, la persona que el que pugui dir li pot repercutir en qualsevol de les coses que realment fa o del que té o del que guanya. Quan la majoria de gent, d'esportistes o de gent d'aquestes o de gent que va ser col·locats doncs, en presidències i tal, que han de compartir, han de dialogar, han de parlar, han de negociar doncs, amb el resto de l'Estat i que els hi va doncs, quantitats o el dia de demà lograr càrrecs per pujar de nivell, etc. Doncs, ojo, han de ser molt curosos amb el que diuen. I per això la gent, parlant, doncs, amb una conversa, doncs, amigable, doncs, la majoria, això t'ho dic jo, la majoria pensa en el que estem parlant aquí. Ojalà Catalunya demà, doncs, logrés, doncs, amb el dret a decidir, tenir una independència i poder ser un estat amb totes, doncs, els beneficis que això comporta, no? Però, clar, ja t'ho dic, a l'estatus, al lloc que ocupen, els temes econòmics, etc., fan que hagin de ser prudents i ho hem d'entendre, ho hem d'entendre.
Abans d'acabar, li volia preguntar també per la situació de molts clubs catalans, amateurs, entitats esportives, moltes vinculades al món del bàsquet, que estan rebent inspeccions fiscals per part de la Seguretat Social, que s'enfronten a multes molt, però que molt importants, i que en el pitjor dels casos aquests clubs, aquestes entitats, podrien arribar a desaparèixer. Com està en aquests moments aquesta situació?
Bueno, això jo crec que en principi és un tema preocupant, però també potser el vam treure una miqueta fora de context. A veure, sí és cert que es van fer inspeccions de la Seguretat Social, és cert. Però després, analitzat el tema a fondo, es va veure que la majoria d'inspeccions, per no dir totes, eren com a conseqüència de denúncies. És a dir, algú havia denunciat que tal club, tal altre, de diferents esports, doncs hi havia un jugador, hi havia un entrenador, hi havia el que sigui, doncs que estava cobrant xifres realment importants, no milionàries, però, jo què sé, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 8.000, 10.000, 15.000 euros, doncs mensuals, no? Clar, llavors, lògicament, entra a la inspecció i comencen a crear una alarma, no? Bé, en aquests moments, doncs, que s'estan fent negociacions per diversos camps, tant, doncs, el Partit Popular internament doncs, està analitzant el tema, perquè a última hora són ells els que realment han de prendre les mides perquè tenen majoria absoluta i, per tant, doncs, si han d'establir un nou reglament o una nova legislació, doncs ho han de fer-ho ells. Convergència junt amb Esquerra crec que també estan preparant algun text doncs realment també per presentar-ho. La Unió de Federacions Esportives Catalanes doncs, també s'ha preocupat del tema. Varios altres partits polítics doncs, també s'han preocupat del tema. Ajuntaments, etc. O sigui, tothom està intentant doncs, col·laborar i fer veure que aplicar seguretat social, sobretot en els clubs, no solament de bàsquet, sinó de tots els esports, de gent que més que cobrar un salari, que no és veritat, el que cobren són petites quantitats que els compensin les despeses i els gastos que realment tenen per fer-ho, estem parlant 200 euros, 300 euros, 150 euros. Home, si això ha de cotitzar la Seguretat Social, esclar, en els clubs els hi costa una verdadera fortuna.
La solució passaria per aconseguir que l'esport amateur tingui un tracte fiscal diferenciat del règim general,
no,
aleshores.
Bueno, un tracte fiscal, en aquest cas no estem parlant de tracte fiscal, sinó que estem parlant del règim de la Seguretat Social. O sigui, un tema doncs, que la Seguretat Social doncs, estragués un reglament o una llei, el que sigui, que realment doncs, s'analitzés això. No? I llavors, doncs, lògicament, que no tributessin. Perquè, clar, pensem que en aquests clubs, avui dia, poden aguantar doncs, aquestes estructures perquè tenen molts equips de base que formen gent, no? I que, lògicament, el que cobren és per mantenir tot això. Si ara aquí, perquè han perdut sponsors, han perdut subvencions, etc. Si aquí, on realment doncs, ells poden aguantar el que diguéssim que és l'essència dels clubs de Catalunya i del resto de l'estat, i Catalunya al 100%, doncs, que puguin doncs, tirar endavant aquesta tasca, doncs, esclar, si realment els apretem ara en pagar seguretat social, en prestacions que poden cobrar, que bàsicament són contractes de monitoratge i de voluntariat, doncs que pagues 100, 200, 250 euros i els hi hem de fer això, vull dir, els matem. Això està molt clar. Ara bé, si són clubs que ja paguen quantitats 800, 900 mil euros, escolta'm, si un d'això és un lampista o un senyor que està treballant a la construcció, un peó que sí, doncs cobra això i tributa els perquè no han de tributar els altres. Per tant, bueno, això s'està valorant a veure si de... A partir del salari mínim interprofessional, doncs, cap a baix, doncs, es busquen doncs, les maneres doncs, de que no tributin. I, bueno, i amb això s'està doncs, veient a veure com i de quina manera doncs, realment es pot fer. I sabem doncs, que hasta a l'1 de gener doncs, no hi haurà més inspeccions, però bueno, bàsicament les inspeccions estan focalitzades a aquesta gent que cobren quantitats doncs, importants, no anar... Doncs els clubs realment, doncs, que realment hi ha aquestes xifres. Doncs... Però clar, això mai pots estar tranquil fins que no està legislat i realment doncs, reglamentat i sobretot també perquè tots sabem que som humans i que és clar que si un entrenador d'aquests encara que cobri 150 o 200 euros doncs perquè el president del club l'ha acomiadat o tenen qualsevol divergència, el porta a la magistratura, doncs sentir un problema.
Doncs esperem, en tot cas, que la situació de l'esport català en general i del bàsquet en particular millori, sens dubte. Joan Fa, president de la Federació Catalana de Bàsquet, gràcies per atendre avui la trucada de Bàsquet al Dia aquí a Radio Estel. I una cosa, quan l'agenda li ho permeti, sens dubte que està convidat a que ens visiti aquí en directe als estudis de Radio Estel i parlem amb tranquil·litat.
Quan vosaltres vulgueu.
Una abraçada.
Molt bona nit.
Vagi molt bé, bona nit. Doncs les paraules de Joan Fa, del president de la Federació Catalana de Bàsquet... Està clar que ha parlat clar i català, eh?
Molt interessant les especulacions que ha fet sobre una hipotètica selecció catalana. Qui podria anar i qui no?
Doncs veurem què passa d'ara en endavant. Passem pàgina. L'actualitat ens porta a parlar del debut de la selecció espanyola de bàsquet a la segona fase de l'Europeu d'Eslovènia.
Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Doncs avui primer partit de la segona fase la selecció ha perdut davant de Grècia per 79-75. Els orengues compliquen una mica la vida, ja no tenen pràcticament marge d'error en aquesta segona fase i els grecs que es veien pràcticament fora ara s'ho miren doncs, amb una mica més de calma. De fet, uns i altres empaten ara amb una victòria i dues derrotes. Més de Dastavi.
Doncs que Espanya va patir davant una previsible i intensa competitiva Grècia. Els grecs van jugar dur, com s'esperava, tot i que l'equip d'Orenga va dominar el primer i tercer quart i va arribar a guanyar de 12. A 5 minuts del final i amb empat a 64, Grècia va decidir amb un parcial de 11-4 amb un gran encert en el tir. Les 17 pèrdues d'Espanya, els 9 triples de Grècia i els dubtes en defensa dels espanyols en el moment més calent del partit van ser algunes de les claus per explicar aquesta derrota. A part de la gran actuació, evidentment, d'Espanulis, el millor amb 20 punts, els mateixos que van anotar Marc Gasol i Rudi Fernández.
I a falta del partit d'Eslovènia a Itàlia, comença, de fet ha començat fa 7 minuts, ho ha fet a les 9 del vespre, com queda el grup F d'Espanya?
Doncs Croàcia ha apallissat a Finlàndia per 63-88 i ara mateix, com deia, juguen Eslovènia a Itàlia, un dels enfrontaments, això sí, més atractius d'aquesta jornada. Lidera de moment el grup Croàcia amb dues victòries i una derrota, seguida d'Itàlia amb dues victòries i un partit menys, el que s'està jugant ara. Després hi són Espanya, Grècia i Finlàndia amb una victòria i dues derrotes. Tanca el grup Eslovènia, l'anfitrió, amb una victòria i una derrota, però això sí, amb un partit menys, el que està pendent.
Anem al grup E.
Sèrbia és primera amb 3 victòries. La segueixen Lituània i França amb 2 victòries i una derrota i després Letònia i Ucraïna amb 1 victòria i 2 derrotes. Sisè i últim és Bèlgica amb 3 derrotes. Recordem que els 4 primers de cada grup jugaran als quarts de final.
I anem ara al de cara al que seran els propers partits.
Demà en aquest grup E s'enfronten Lituània i Bèlgica, Ucraïna i Sèrbia i França i Letònia. Dissabte torna a jugar a Espanya a 6:15 davant Finlàndia. Abans s'enfrontaran Croàcia i Itàlia i a darrera hora tancar la jornada Grècia davant Eslovènia. Sens dubte aquests dos últims dos grans partits de la jornada.
Doncs comencem a debatre sobre el que ha donat a si el partit d'avui d'Espanya. Recordem-ho, derrota 79-75 davant d'una Grècia que ve de perdre contra Finlàndia en el darrer partit de la primera fase. I no vull dir res, però Finlàndia és el proper rival d'Espanya. Anem amb les opinions. Si voleu dir la vostra...
Connecta amb nosaltres. Busca Bàsquet al Dia al Facebook i al Twitter. Envia'ns un correu a basquetaldia@radioestel.cat o truca als telèfons del directe. 93 409 27 71 o 93 409 27 72. Esperem els teus comentaris.
Xavi Pagan ja està preparat. Trucada per parlar i escoltar l'opinió de Josep Garriga, un fix aquí a Bàsquet al Dia, professor i entrenador. Garriga, bon vespre.
Hola, bona nit, com esteu?
Com has vist avui a la selecció espanyola en el debut de la segona fase amb derrota davant de Grècia?
L'he vist amb problemes, amb un començament molt bo, amb aquest 16-26 del primer quart, bé, una mica la crònica ja l'heu fet vosaltres. El segon quart han encaixat 25 punts, al final parcial 25-12, tercer quart han tornat a aparèixer, però al final del partit s'han portat els grecs. Jo crec que perquè a part de que han jugat millor, en tenien més necessitat, no? Hi ha bastants temes, diguem-ne, des del punt de vista tècnic, tàctic, a comentar. No sé si voleu que ho desgranem una miqueta.
Sí, endavant, Josep.
Comença.
En tot cas, ja t'he dit que els grecs, déu-n'hi-do, com competeixen a l'hora de la veritat quan anaven empatats, saben estar en aquestes situacions.
Els grecs sempre són grecs.
Ells tenien molt clar, primer, que havien de portar el partit al terreny físic. Ells tenien molt clar que es tractava d'intimidar. Han començat amb un joc interior bàsicament de desgast. Un joc interior a qui no importava fer faltes i si podien ser el més dures possible... millor, i
s'han trobat amb les tres de Marc Gasol, a sobre.
A sobre el que ha passat és que en Marc Gasol ha hagut d'anar a banqueta ja amb tres faltes. He llegit d'unes declaracions d'Orenga en les que diu que ho té parlat amb en Marc i que en Marc amb dues faltes sempre estarà en pista. Això és discutible, el que passa és que Espanya no té un substitut per Marc Gasol. I a més a més el problema ja no és només que no tinguis el teu millor jugador en pista, sinó que la seva absència et condiciona absolutament el joc d'atac. Te la condiciona absolutament perquè et quedes sense cap referent interior. Xavi Rey no ho és. Xavi Rey és un jugador que està per donar els minuts just que en Marc no pugui jugar i en principi aquests han de ser molt poquets en l'esquema que té Espanya, i Marc Gasol és un jugador que no té substitut ni a Espanya ni el tindria a cap selecció d'aquest Eurobàsquet. Llavors, en aquest sentit, el que hauries de trobar és ja que no tens una opció interior, diguem-ne, diferent del que és Marc Gasol, perquè igual tampoc la pots tenir, hauries de tenir, sobretot, més aparició dels jugadors de perímetre, i això es produeix a vegades, però d'una manera molt irregular, i sobretot és en aquests moments en els que hauries d'incrementar les teves prestacions defensives, no? És a dir, no cal tenir un bon dia, sempre ho diem als entrenadors, no cal tenir un bon dia per estar bé en defensa. L'únic que cal posar-hi és aquest 80% de ganes, d'intensitat, i aquí als grecs li ha passat a Espanya la mà per la cara, està clar.
Escolta, Josep, i Òscar, això que deies a les declaracions d'Orenga, ara mateix la darrera hora, perquè ho estem seguint per Twitter, doncs s'està liant una mica en quant a crítiques, ja sabem a quin país ens trobem, i la veritat és que està caient bastanta llenya, doncs, per la derrota, no només pel tema de no seure a Marc Gasol al final del primer quart quan en portava encara dues, Josep, Òscar, sinó també en general doncs, per altres factors que estàs comentant també, per la derrota en si, doncs està la gent una mica calenteta.
L'Adrià em comentava que hi havia crítiques i moltes a Xavi Rey, pot ser?
Moltes crítiques a Xavi Rey. Vull dir, el Twitter ha estat trending topic, Xavi Rey. Li donaven pals per tot arreu. En canvi, Clavé, que havia estat molt criticat, en aquests moments doncs, hi havia bones sensacions, bons tuits, després dels 9 punts i 11 rebots que hi ha hagut al partit.
Com ho veus, això?
Bé, en qualsevol cas, Twitter és font de crítica, sobretot humorística, no? I una mica la figura i el rol que té Xavi Rey en aquesta selecció si presta una miqueta. Avui Víctor Claver jo crec que ha fet un partit molt, molt aclarit, és el primer partit que jo li he vist realment important. 9 punts, 11 rebots, sobretot molt important la seva presència en rebot ofensiu. Jo sostenc en aquestes crítiques que hi ha a Orenga se li critica moltes coses, se li critica que ha portat 4 bases, que no té un referent exterior i no ha sigut capaç de tenir cap jugador que realment sigui el seu home a la pista en el perímetre, i se li critica el tema del joc interior. Espanya juga sense 4, Espanya juga, el jugador número 4 d'Espanya és un alè més en atac, i el que passa és que ha de ser un jugador amb un físic el més reforçat possible, perquè ha de defensar el joc interior de l'equip contrari, però si Espanya pogués, sobretot si Espanya pogués defensar més estona en zona, segurament aquest 4 seria molts més minuts Àlex Mumbrú, que no pas el que ha sigut Claver, que aquest és el primer dia que apareix.
En els darrers minuts, moments claus, ha jugat Orenga amb Mumbrú de 4 i bé, d'acord amb el que diu Josep, això del 4, tot i que Pablo Aguilar ha fet per mi una gran sortida de partit, Claver, tot i la seva manca a vegades d'ambició, podem dir, jo crec que ho està fent bé de 4, el tema que clama potser més és quan Marc Gasol no hi és el 5, en aquest cas Xavi Rey, que no és per carregar les tintes amb aquest jugador ni molt menys, és simplement que és el que hi ha degut les absències, i jo crec, Josep, que potser el que falla més o enlluerna més negativament és aquesta manca d'un 5 quan no hi és Marc.
Deixa'm dir que jo crec que Xavi Rey és el que menys crítiques hauria de rebre, perquè m'imagino que...
No, però és una altra cosa. Si el que
exacte,
hi ha...
vull dir, fa el que pot, i qui fa el que pot no està obligat a fer més. Josep,
bé,
és el que hi ha.
Us deixeu Germán Gabriel. Germán Gabriel, ell va manifestar que aniria a la selecció fins i tot per embenar Tormells, no? El que passa és que la selecció té fissos i crec que ni tan sols l'ha d'embenar. La pregunta és, Germán Gabriel, si no l'ha d'emprar, perquè l'ha portat, no? Perquè tenia Nacho Martín, que és un jugador que ha fet una temporada extraordinària a la posició de 4, sent molt important en el seu equip. No sé si no tenia més lloc aquest jugador. També hi ha llacunes en el rol de base. S'han portat 4 bases, però Sergi Llull no fa de base, Ricky depèn de que el partit li vagi més de cara que una altra cosa, Sergio Rodríguez s'està diluint, era una mica el revulsiu, el jugador capaç de sortir, canviar el ritme, jugar amb atacs més curts i fora de concepte, jugar una miqueta més sense sistema. I bé, potser, els moments importants és Calderón el qui realment porta la veu cantant, però quan coincideix Ricky Calderón, normalment és Ricky el qui dirigeix. Vull dir, el rol està una miqueta diluït, no se sap molt bé qui és el que ha de
sí,
fer servir el cervell en aquella pista, no?
Altres anys estava més clar qui era el titular, qui era el segon, qui era el revulsiu, saps? Els típics 3 papers. I aquest any sí que, no que vagin 4, ja van 4, però sabem tots per què van 4, perquè hi manca el joc interior i bé, per equilibrar, però són molt bons els 4, per mi, però no està clar qui juga als finals de partit, qui és el titular, i tot, perquè ha canviat a cada partit, no? I això potser els hi confon una mica els jugadors, no?
Sí, bàsicament és un problema de rols, no? No estic queixant-me dels jugadors que s'han seleccionat, però eren els 4 bases que hi havien d'anar. A més, es juga amb, pràcticament sempre amb 2 en pista, de manera que el número de 4 tampoc hauria de cridar l'atenció si la intenció era jugar com juga Espanya molts minuts, amb 2 exteriors en paral·lel i omplint les 2 cantonades, amb Marc al mig i deixant moltes vegades Marc més sobre el tir lliure per generar espais per jugar contra els petits, no? Més que res des del punt de vista de direcció, no des del punt de vista de talent de cada jugador, falta saber qui té el rol d'agafar la pilota. Si us hi heu fixat, durant els darrers 8 minuts de partit, la pilota de Grècia l'ha pujat Spanoulis. I Grècia ha jugat pràcticament els últims 5 minuts, si no el 100%, el 95% de les possessions han jugat el pick and roll central amb Spanoulis i Borussis. Allà els rols estaven clars, tothom sabia el que s'havia de fer i els altres jugadors es dedicaven a jugar en funció de la lectura que Spanoulis feia del partit. Això Espanya no ho té.
Però això és tasca d'Orenga, Josep.
Sí, bé, també has de tenir aquest tipus de jugador, no? És una qüestió de tenir-lo o no tenir-lo, però realment sí que l'entrenador hauria de repartir una miqueta millor els rols, no? És una miqueta aquesta autogestió en funció de, bueno, qui l'agafa és el que comença el sistema i l'altre és mig col·locadors. Calderón, una miqueta també la idea d'Orenga és que doni un cop de mà a Rudi, diguem-ne, assumint aquest rol anotador exterior que es perd amb l'absència de Joan Carles Navarro. Però a mi em genera dubtes el no tenir una jerarquia des de la direcció de joc pel fet de que puguin ser... Està tot com a molt barrejat, tot com a molt, molt confús, no? Uh-huh. Llavors, bé, és cert que no hi ha més que els jugadors que s'han pogut portar, però a lo millor les jerarquies es podrien repartir d'una altra manera.
Un altre nom, Ricky Rubio, que ve de fer els darrers dos partits xifres realment espectaculars, batent rècords personals d'anotació, per exemple, i el pobre ha tingut un darrer minut de partit d'avui nefast, eh?
Sí, però és que aquest partit no era com els últims que ha jugat Espanya. Espanya ha tingut un partit complicat a la primera fase, que va ser el que va perdre, i el següent partit difícil se li ha plantejat avui. Se li ha plantejat avui sobretot perquè quan tenia un bon avantatge, Marc Gasol ha hagut d'anar a la banqueta per la tercera falta personal, i quan Víctor Clavera estava portant més, ha fet la cinquena, que també l'ha notat molt l'equip, no? I després, bé, també la mala sort de que després sortint et fan un parcial de 20-6 en contra, perquè he apuntat que han passat del 60-52 al 66-72, justament en els, no sé, cada un minut no arribava, hi ha hagut una jugada absolutament clau, una lectura de sortint de temps mort d'Orenga, una lectura tàctica d'Orenga per defensar el pick and roll central, que és el que Grècia estava fent tota l'estona amb Spanoulis i Borussis. El que ha fet és zonejar, no sé si ho heu vist, zonejar sobre aquest pick per confondre una miqueta el que és la presa de decisions, i Spanoulis no s'ha confós ni una miqueta, ha pitjat i ha deixat anar la pilota a la cantonada on estava Bramos, que ha fet el triple, que hem passat de 72-68 a 75-68. Aquí jo crec que s'ha acabat el partit, perquè després ha estat tot plegat un rosari de tirs lliures que no ha fet més que confirmar doncs aquesta victòria. Però vull dir que fins i tot si aquell bàsquet no entra, a pesar de tot, Espanya hagués tingut pilota per posar-se un punt, i no sé en què hagués passat, quedava un minut. Clar, ni això els hi ha sortit bé, però què hi hem de fer, no? El que has de fer és intentar arribar en aquestes situacions ja amb un avantatge suficient al marcador com perquè aquests aspectes del joc no tinguin la importància que al final sí que han tingut, però
Josep,
això és bàsquet.
Les dues darreres, i ho comentaves tu ara, per exemple, no? Primer partit complicat, o primer partit on li planta encara la selecció espanyola, derrota contra Eslovènia. Segon partit on li planta encara, derrota contra Grècia.
No, problemes...
És que se'n trobaran de problemes a partir d'ara. Els han de solucionar.
Primer guanyar Finlàndia, que Finlàndia va guanyar Grècia, i sobretot a Itàlia, perquè si Espanya perd amb Itàlia, encara que guanyi Finlàndia, amb un triple empat amb Grècia i Eslovènia, Espanya se'n va al carrer, perquè Espanya ja ha perdut amb Grècia i ha perdut amb Eslovènia. És a dir que passaves amb un cert coixí que no tenia Grècia, i ara estàs exactament igual que Grècia, amb una victòria i dues derrotes. La veritat és que l'equip té recursos més que suficients com per emportar-se aquests dos partits, però també s'havia de guanyar Grècia, que Grècia tampoc tenia tot l'equip que podia haver fet per portar en aquest Eurobàsquet. No oblidem que tenia absències més que rellevants i s'ha perdut. Aquest coixí ja no existeix i ara cal guanyar els dos partits, però fonamentalment a Itàlia.
Mm-hmm. Doncs la segona pregunta era sobre, com veies, els dos partits que li queden a la selecció, però ja l'has respost perfectament. Doncs, professor Garriga, com sempre, un plaer escoltar-te i aprendre de bàsquet amb les teves opinions. I res, fins la propera.
Bé, moltes gràcies a vosaltres. De lliçons en dono més aviat poques. El que passa és que...
Sempre.
Opinem, no?
Una abraçada, cuida't.
Una altra molt gran per vosaltres.
Adéu, Josep.
Doncs queden 7 minuts per 9:45 del vespre. Aparquem, si us sembla, la selecció i l'Eurobàsquet d'Eslovènia. I hem d'escoltar el que diu Xavi Pascual i Marcelinho Huertas, perquè el Barça segueix de pretemporada a Andorra. Han parlat allà, entrenador i jugador. I què han dit, Xavi?
Doncs n'hi han parlat de lo que és la temporada, la seva estància de l'equip en camp. Bé, Xavi Pascual ja ha parlat d'un lloc on totes les darreres temporades, des que Xavi Pascual és primer entrenador, l'equip hi és allà a fer la pretemporada, que hem de dir que no li ha anat malament, la veritat, a Xavi Pascual, perquè porta un bon grapat de títols.
Li porta bona sort.
Doncs això ha dit de la seva estància en camp.
És un plaer un any més estar aquí amb tots vosaltres. Amb tots ens sentim ja com a casa. Com deia el cònsol abans, totes les meves pretemporades han coincidit aquí en camp. La veritat és que aconseguiu que l'ambient sigui molt familiar. Tenim molt bona qualitat d'instal·lacions per poder treballar. Ens sentim molt a gust en quant a la discreció també.
Doncs sobre aquest indret, l'entrenador català diu que es donen totes les condicions perquè el Barcelona treballi a les millors condicions.
I crec que al llarg d'aquests anys hem treballat, francament, amb molt bona sintonia i tant de bo perduri durant molts anys més, perquè la veritat és que en traiem molt de profit d'aquesta setmana, que és una setmana de molts entrenaments, de molta exigència, de molta intensitat, on la temperatura és important per nosaltres i també on els jugadors comencen a patir de valent, no? I aquí tenim la possibilitat de tenir uns bons espais per recuperar-nos bé, que la regeneració sigui bona. També tenim un ambient molt confortable, també l'alimentació és molt bona aquí també i aconseguim totes aquelles coses bàsiques per poder treballar. Per tant, tant de bo aquest any també aconseguim algun títol i que a part de lo bé que ens sentim aquí, en camp segueixi sent talismà per nosaltres.
Talismà, com dèiem al principi, recordem que aquestes concentracions serveixen per a condicionar els jugadors, sobretot físicament, de cara a la llarga temporada. Pascual explica també quin és el programa de treball diari en camp.
La nostra feina ve amb... No tots els dies són iguals, però bàsicament amb tres sessions al dia, on els matins és una sessió física, després una segona sessió cap al migdia de tècnica individual, i una tercera sessió per la tarda, que és de tàctica, i aquesta tercera sessió és on també dius els nous jugadors tenen que anar-se adaptant a les coses que volem tàcticament, però també als jugadors que ja porten temps amb nosaltres.
Recordem que aquestes concentracions, com deien, doncs és on l'equip s'està preparant i s'està preparant, doncs, per exemple, Navarro i Lorbeck. Ja ho dèiem al principi, que la bona notícia és que aquests dos jugadors ja comencen a veure la llum. Els dos jugadors ja estan fent pista amb els seus companys.
Bueno, tant Juan Carlos com l'Erasem estan seguint els plaços que havien marcat de la seva recuperació. Diguem-ne que estan entrant a la seva recta final, però que aquesta recta final és una recta final important i que s'ha d'anar a poc a poc i que és llarga. Però estem contents de la seva evolució. Aquí en camp, per primera vegada, comencen a tocar una miqueta de pista en quant a poca cosa de sensacions de tir, però ja comencen a saltar la pista, que això ja és una bona notícia. I bé, esperem que en un període relativament curt els podem tenir jugant.
Pascual també ha tingut temps per opinar sobre el suposat domini que exerciran aquesta temporada Futbol Club Barcelona i Real Madrid.
Bé, jo mai tinc aquesta sensació, la veritat. Crec que tots els estius contesto aquesta pregunta i sempre des de fora hi ha molt més aquesta sensació que no des de dins. Per exemple, miro la plantilla de València, miro la plantilla de Màlaga, la Caja Laboral que ha quedat arreglada, i veig plantilles d'altíssim nivell que aspiren absolutament a tot. No? I quan miro a Europa ja no tinc res, perquè puc trobar-ne 8 de primeríssim nivell. No? Per tant, 8-9 de primeríssim nivell. Per tant, així d'entrada, jo no tinc mai aquesta sensació. Només m'ocupa i em preocupa el primer partit que em toqui jugar a competició oficial, no? I a partir d'aquí anar creixent. Tant de bo, al final, no dic que ens ho disputem amb ells, però que ens ho disputem amb algú, no? I que nosaltres siguem els que arribem fins al final i tinguem opcions de guanyar.
Doncs menys de 2 minuts per arribar a 2:15 del vespre per tancar aquest Bàsquet al Dia. Heu escoltat les valoracions que ens arriben des d'Andorra. Demà, amb temps, també escoltareu a Marcelinho Huertas, com també tot el que s'hagi dit, comentat des d'Eslovènia, des de la sala de premsa, des dels vestidors de la selecció de la derrota d'avui davant de Grècia, perquè, recordem, Xavi, avui ha perdut Espanya contra Grècia, demà descansen, juguen dissabte a 6:15 de la tarda.
Efectivament, partit clau davant Finlàndia, que s'ha de guanyar sí o sí.
Doncs demà escoltarem més veus de protagonistes. I abans d'acabar, doncs, escolta, ho hem de recordar, perquè el nostre company, l'Adrià, ahir va cantar amb el cor.
Cor Jove de l'Orfeó
Català. Cor Jove de l'Orfeó Català a la plaça Catalunya, l'11 de setembre. Com va anar l'actuació?
Crac. Perfecte.
Escolta, que t'han vist per la tele, m'han dit. L'Adrià el vaig veure per la televisió.
Doncs sí, allà estàvem a plaça Catalunya. Va ser realment molt emocionant, doncs, ser part d'aquesta banda sonora de la Via Catalana, que va enllaçar, doncs, més de 1,5 milió de persones d'arreu de Catalunya.
M'imagino la pell de gallina,
De gallina, de gallina. Fins i tot el nus a la gola, que quasi no podíem cantar, però bé, va ser
vam entonar bé les notes, sí, oi?
Sí, això sí.
Aquest home fa de tot.
Multiusos, Adrià.
Periodista, canta, podia jugar a bàsquet perquè és molt alt.
De fet, jugava a bàsquet.
És una màquina, aquest home, és una màquina.
Jugava a bàsquet.
Una o dues felicitats, per l'actuació d'ahir, Adrià.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres ho deixem aquí. Hem de recollir a Mario Ramírez al control tècnic, Xavi Pagan a la producció. Tornem demà divendres amb més bàsquet al dia a partir de 9:15 del vespre. Que vagi bé, bona nit.